Bona tarda, són les dues. Avui l'Ajuntament de Barcelona ha fet públic el balanç de fets delictius d'aquest estiu a la ciutat, unes xifres que provenen de les dades de Mossos d'Esquadra i de Guàrdia Urbana, però que, com de costum, es poden llegir de moltes maneres diferents. Sí, comencem per la part positiva. Barcelona ha tancat l'estiu amb menys furts i robatoris que l'estiu d'abans de la pandèmia. Això sí, tot i tenir una xifra de turisme molt similar a la del 2019. I a l'altre cantó de la balança, aquest titular. Aquest estiu a Barcelona han augmentat un 60% els casos d'abús sexual i s'han registrat un 71% més de detinguts per violència sexual que l'estiu també del 2019. De per què en un mateix període i en una mateixa ciutat un tipus de delinqüència ha baixat tant i l'altre ha pujat, en parlarem en uns minuts amb el Daniel Limones, que és vicepresident del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya i també és inspector en cap de la policia d'Esplugues.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
Abans, però comencem pels titulars, l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, ja ha declarat davant del Tribunal Suprem per haver signat la declaració unilateral d'independència el 2017. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda, Gabriel. Ha estat preguntada sobre la seva activitat parlamentària. Ara la causa s'arxivarà o es traslladarà a un jutjat de Barcelona.
I a Catalunya el PSC defensa la continuïtat del conseller d'Economia Jaume Giró fins que acabi la legislatura. Suposa, per tant, a una possible sortida dels consellers de Junts per Catalunya del govern.
Ho ha dit la portaveu del grup parlamentari del PSC, Alicia Romero, en una entrevista al matí a Ràdio Estel, on també ha apuntat que entén que la reunió que mantindrà amb Giró per als pressupostos serà en nom de tot el govern.
I al Regne Unit aquesta tarda es traslladarà el fèretre de la reina Elisabet II del Palau de Buckingham a l'abadia de Westminster, on ja hi ha gent fent cua per poder entrar a la capella ardent que s'obrirà demà.
La comitiva estarà encapçalada pel rei Carles III i la resta de la família reial. Està previst que el recorregut pel centre de Londres duri uns 40 minuts.
En una estona connectarem amb la Sara Prim des de Londres perquè ens doni tots els detalls. I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça i el migcampista que havien arribat finalment a un acord per la renovació del seu contracte.
El futbolista andalús signarà fins al juny del 2026 i tindrà una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros. Demà es farà un acte en públic al Camp Nou per oficialitzar la renovació.
I en plana cultural, el director Gustavo Dudamel inaugurarà dimarts que ve la nova temporada del Liceu, al Magiró.
Sí, i ho farà amb la novena sinfonia de Gustav Mahler i l'Orquestra de l'Òpera Nacional de París. Enguany es commemoren els 175 anys d'història del Liceu.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Hem començat la jornada amb precipitacions. Al llarg del matí la situació s'ha anat tranquil·litzant, però aquesta tarda encara podem tenir algun ruixat, sobretot cap a les comarques de l'interior de Tarragona, però res a veure amb les pluges de la passada matinada. La previsió de cara a les properes hores, per tant, ens indica tranquil·litat i, per fi, temperatures més baixes que en dies anteriors. Atenció, que encara tenim màximes avui d'entre 26 i 30 graus. És calor, però una calor molt més suportable i, per fi, ha baixat una mica la humitat a la costa i, per tant, fa una mica menys d'aixafogó. Demà, al matí, notarem més fresca, fins i tot més roba d'abric a primeres hores cap a les comarques de l'interior i, evidentment, també del Pirineu, on fa dies que l'utilitzen. I, en canvi, de dia pujaran una mica les temperatures màximes respecte a les d'avui, parlarien de 27 a 30, 31 graus. Demà a la tarda, però, de fet, a partir de migdia, crescuda de núvols importants a les comarques del Pirineu i del Prepirineu i també a les comarques de Girona, on al llarg de la tarda hi haurà ruixats i tempestes localment amb intensitat forta, sobretot comarques del terç nord de Catalunya. De cara a dies posteriors, sobretot ja de cara a divendres, la situació tornaria a tranquil·litzar-se a l'interior, però encara podria haver-hi algun ruixat cap a la costa i també cap al Pirineu.
L'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, ja ha estat deixada en llibertat amb càrrecs i sense mesures cautelars després d'haver declarat davant el jutge Pablo Llarena del Tribunal Suprem. La seva declaració posterior davant dels mitjans ha estat breu i se l'ha vist molt emocionada. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda, Gabriel. Només explica que Llarena li ha demanat si havia rebut un requeriment per part del Tribunal Constitucional sobre la seva activitat parlamentària.
A dintre de la sala s'ha demanat exclusivament en relació a si havia estat requerida directament pel Tribunal Constitucional en relació a la meva activitat parlamentària. Així s'ha desenvolupat la indagatòria i, per tant, doncs esperem que la causa o s'arxivi o s'enviï a Barcelona.
Ho ha dit mentre li costava contenir-se les llàgrimes.
4 anys i mig lluny de casa, estic relativament emocionada i, per tant, deixarem les preguntes per una altra ocasió.
Ara està esperant que la causa s'arxivi o s'enviï a un jutjat de Barcelona.
I encara en l'àmbit judicial, la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, demana que els exconsellers Ferran Mascarell, Santi Vila i Lluís Puig declarin com a testimonis en el judici que afronta per presumpta corrupció.
Així se n'extreu de l'escrit que ha presentat la seva defensa pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes. Segons el seu advocat, es tracta d'una prova útil per acreditar la qualitat, la necessitat i el cost dels treballs que, segons la Fiscalia, va adjudicar a dit.
El PSC espera que Giró sigui conseller fins que acabi la legislatura i que, per tant, Junts per Catalunya no surti del govern. Ho ha dit la portaveu del grup parlamentari del partit, Alicia Romero, en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
Romero apunta que seria una mala notícia que Junts sortís del govern enmig de les negociacions pels pressupostos. Justament, el partit té previst asseure's a negociar amb el conseller demà o divendres.
I el tractarem, i el tractaré com el conseller d'Economia, i espero que ho sigui un temps, perquè si alguna cosa necessita avui Catalunya és estabilitat i necessita un govern que governi. Per tant, crec que no són bones notícies els trencaments, les crisis i la inestabilitat, no? Per tant, avui tenim aquest conseller i nosaltres, doncs, fins que no sigui el contrari, seguirem negociant amb ell, és obvi.
Romero també entén que quan s'asseguin a negociar amb Giró serà en nom de tot el govern, encara que el president de la Generalitat no es contempli com a socis preferents. Davant d'això, avisa Aragonès que no es meregin i que clarifiqui si la negociació va de debò o no hi va.
Encara sobre els pressupostos, aquesta tarda el diputat dels Comuns, Juan Carlos Gallego, serà entrevistat al programa La Caravana de Ràdio Estel. Recordem que els socis preferents per part del govern són precisament els Comuns i la CUP.
L'entrevista serà a 6:15 de la tarda. I Gallego explicarà quines són les seves condicions perquè la negociació vagi a bon port. De fet, els pressupostos que hi ha actualment en vigor a la Generalitat van ser aprovats l'any passat amb el suport dels Comuns.
Per cert, Judit, que després que ahir l'ANC plantegés el govern català proclamar la independència l'any que ve, aquest matí a Madrid el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha parlat de la força que es necessita per arribar a la independència.
Junqueras avisa que la independència no és qüestió ni de temps ni tampoc de terminis, sinó d'acumulació de forces. El president d'Esquerra ho ha dit des de Madrid l'endemà que l'ANC exigís al govern declarar la independència de Catalunya durant el segon semestre del 2023.
Que esta fuerza democrática que somos capaces de acumular y que somos capaces de explicar fuese mucho mayor, la independencia estaría mucho más cerca.
D'altra banda, Junqueras ha demanat a la resta de partits independentistes que no tinguin por de confrontar idees a la taula de diàleg.
Gràcies, Judit. I a Madrid avui també s'ha fet la sessió de control al Congrés dels Diputats i el govern espanyol ha defensat l'ampliació de les mesures anticrisi fins que l'economia no recuperi, Anna.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès a mantenir les mesures extraordinàries mentre duri la crisi.
La gran paradoja es que ayer, precisamente, la Comisión Europea lanza la propuesta de crear 2 nuevos impuestos y aquí el Partido Popular se niega hasta incluso a debatir en la Cámara la creación de esos nuevos impuestos a niveles. En todo caso, señoría, lo que le quiero decir con esto es que las propuestas van a extenderse todo el tiempo que dure esta crisis.
Sánchez ha celebrat que la Comissió Europea hagi validat propostes com la intervenció del mercat elèctric, la creació d'impostos a les gasístiques o el topall del gas de Rússia.
Durant la mateixa sessió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar les infiltracions de policies nacionals en organitzacions independentistes.
Sí, segons Marlaska, no ho fan per perseguir una ideologia, sinó per prevenir delictes.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no persiguen ideologías. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que garantizar un entorno de seguridad impidiendo y previniendo la comisión de hechos delictivos, como evidentemente afectar a las infraestructuras críticas, causar daños a los bienes personales y bienes materiales. Y en eso realmente es en lo que están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Marlaska ho ha dit en resposta a una pregunta d'Esquerra que ha titllat les infiltracions de persecució.
I encara al Congrés, la ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha demanat als partits catalans que deixin de fer-se les víctimes cada vegada que hi ha problemes amb la xarxa de Rodalies.
La ministra ha justificat que la incidència de divendres passat va ser aliena a Renfe i que el govern està fent un esforç per millorar les infraestructures ferroviàries de Catalunya.
Si el servicio se interrumpe porque se cae un árbol, ustedes piden el traspaso de las competencias. Si el servicio se interrumpe porque hay un sabotaje, un acto de mala fe, ustedes piden el traspaso de competencias. Mientras ustedes permanecen en la queja, nosotros ayudamos a la clase media y trabajadora, ayudamos a las familias catalanas.
Així responia la ministra de Transports a una pregunta de la diputada de Junts, Míriam Noguera, que ha demanat a l'executiu espanyol que paguin el que deuen a Catalunya i acceptin el canvi de gestió de Rodalies.
L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, es manté estable a la unitat d'ictus de l'Hospital Sant Pau a l'espera que avui se li practiqui una prova d'imatge cerebral que valorarà les possibles seqüeles que li ha deixat l'ictus que ha patit.
Des de l'hospital apunten que el més probable és que Pujol s'estigui tota la setmana ingressat al centre per valorar l'evolució del seu estat neurològic. Els doctors exposen que el seu estat de salut no ha variat molt al respecte al d'ahir i que a hores d'ara encara es troba sota els efectes de la medicació sedant. Recordem que l'expresident va patir un ictus isquèmic aquest dilluns.
Aquest estiu a Barcelona s'han registrat un 71% més de detinguts per violència sexual que l'estiu del 2019. En canvi, han disminuït els furts i els robatoris violents al carrer. Són les principals conclusions del balanç delinqüencial que ha fet públic aquest matí l'Ajuntament de Barcelona.
Segons les dades de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, aquest estiu s'han detingut 77 persones per delicte sexual. En aquest sentit, les agressions i els abusos sexuals han crescut un 25% respecte al mateix període del 2019. L'informe destaca, però, que les agressions sexuals han registrat un descens i que són els casos d'abús sexual els que han augmentat més d'un 60%. A l'altre plat de la balança, el consistori barceloní celebra que hi ha hagut un 12% menys de fets delictius a la ciutat en comparació amb l'estiu d'abans de la pandèmia. De fet, tot i que el nombre de turistes que han visitat la ciutat és similar al de l'estiu del 2019, aquest any hi ha hagut un 22% menys de furts i robatoris violents al carrer, que han disminuït un 12%.
Daniel Limón és vicepresident del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya i inspector en cap de la policia d'Esplugues. Bona tarda.
Molt bona tarda.
A què es pot atribuir aquest important descens de robatoris i furts a la ciutat de Barcelona aquest estiu?
Doncs la veritat que ha sigut una molt bona notícia per la ciutadania i també pel turisme, i la veritat que podem veure que s'ha realitzat una bona inversió, no, en operatius, no només operatius policials, sinó accions derivades d'una intel·ligència prèvia que s'ha tret mitjançant la policia, no? Mitjançant la investigació, mitjançant l'anàlisi de la delinqüència, l'anàlisi de la mobilitat de les persones, i al final l'Ajuntament i la Generalitat han fet una inversió en més agents, però no només més agents, perquè tenir més policia no vol dir que solucioni el problema, no? És quina feina realitzen els policies en aquell sentit, no? I com hem dit abans, s'ha treballat moltíssim en fer una intel·ligència, obtenir aquesta intel·ligència policial per treballar els problemes i els factors de risc que poden afavorir aquestes situacions.
Clar, quin tipus de factors de risc estem parlant, no? Perquè és això, no? No és només una qüestió de que la policia detingui els delinqüents, sinó una feina prèvia. No sé quins són els factors de risc, no? Perquè hi hagi més furts.
Per exemple, nosaltres des del col·legi hem fet dues edicions de formació a la Guàrdia Urbana de Barcelona, concretament als equips de policia de barri, en què donàvem eines i elements per detectar, per realitzar aquesta intel·ligència i detectar els factors de risc, no?, que poden haver-hi. Per exemple, un factor de risc que podem treballar és el tema de la prevenció de la delinqüència mitjançant el desenvolupament ambiental o el desenvolupament de l'arquitectura ambiental, no? També eines de prevenció, no? Donar, enfortir a les possibles víctimes sobre elements que han de tenir ells en compte quan van, jo què sé, quan els turistes es posen a una terrassa, no deixar el mòbil, el telèfon mòbil sobre de la taula, tenir en compte de les seves pertinences, no? Perquè molta gent ve d'uns països on no tenen problemes de delinqüència relacionada amb els furts, tenen d'unes altres, i llavors confien en que el sistema aquí funciona igual, no? Llavors és treballar aquests elements, no? S'han fet intervencions, també, intervencions, perdó, amb amb població de, no amb població de risc, sinó amb aquells delinqüents que més fets produeixen a la ciutat. Una de les dades que deien és que dels hi han hagut 117 de delinqüents habituals detinguts, no? Però que aquests 117 tenien 617 fets. O sigui, molt poques persones tenen un grup molt gran de delictes, no? Estan desenvolupant un munt de delictes, no? Ja ens deia Pareto al principi aquest, no? Que al final un 20% de les causes poden generar un 80% de les conseqüències. Llavors, bueno, s'ha treballat bastant en aquest sentit.
Clar, perquè no, ara explicaves aquesta, no, que són pocs delinqüents, entenc que cometen molts delictes. Quin és el perfil? Entenc que el perfil del delinqüent és reincident, no, pel que sembla que estàs explicant, però no sé quin tipus de, no, de persones és, acostuma a ser.
Bueno, sí que les dades no ens deixa veure un tipus de perfil, sí que uns altres anys sí que parlaven de tipologies de perfils. Clar, amb el tema, sobretot amb la delinqüència amb turismes, amb turistes, perdona, que la majoria són furs o robatoris, no? Sí que darrere de molts d'aquests hi ha bandes organitzades, no? Que aprofiten les èpoques on hi ha més turisme a les ciutats i fins i tot van fent una mobilitat a través de diferents ciutats, no? I jo crec que al final podem trobar, bueno, gent d'entre 18 i 40 i pico anys, sobretot homes, no? Participen al robatori potser més violent, hi ha més homes que dones, però clar, el furt pot haver-hi que pot ser igual, eh? Pot estar molt similar una banda que l'altra, clar. Però t'ho dic més o menys per la tònica general de la delinqüència, perquè clar, en aquest estudi no parlen de perfils, no? No indiquen tipus de persones. I un altre any sí que ho han fet.
Sí, parlant només més enllà, de l'estudi concret, sí. També ara parlàvem, no, dels turistes, que sempre tenim la idea, no, de que són la víctima que normalment pateix més aquest tipus de furts, però pel que fa a la situació en què això passa, no sé, sempre tenim més sensació que és més perillós tota la nit, no sé si realment és així a l'hora de patir un furt, o en quines situacions o espais passen més.
No, jo crec que el tema dels furts sí que succeeixen més a situacions on hi ha més acumulació de personal. Clar, la nit és més complicat. Sí que la nit hem detectat, o ho hem detectat abans, quan han fet algun festival, que augmenten els furts de telèfons mòbils, de carteres, però clar, s'esdevé també més per un tema de que hi ha molta afluència de persones. Llavors és més complicat protegir-te d'un contacte amb un altre, no? Perquè com que la gent està molt junta en un mateix espai, és molt complicat, no? I llavors, això pot passar més en l'entorn de zones com la Sagrada Família, no? On hi ha moltes cues, hi ha més acumulació personal, el transport públic també. Sí que hi ha més risc que passi de dia, a no ser que estigués amb això, no? En l'entorn d'un festival, un entorn d'oci nocturn, on hi ha més afluència també de persones en un lloc més petit.
Tot i aquesta baixada, no, de delinqüència en general que ha patit a Barcelona aquest estiu, és veritat que a les enquestes en general la inseguretat segueix sent la principal preocupació dels barcelonins. És una sensació que està basada en fets, o que és una por que sempre hem tingut i per tant la seguim tenint? És a dir, segueix sent un problema important aquest tipus de delinqüència a Barcelona?
Nosaltres parlem sempre que hi ha dos tipus d'inseguretat, no? Una és l'objectiva, que és la que et diuen les dades, no? Si tenim dades molt dolentes, tenim un nivell d'inseguretat objectiva, no? Perquè les dades diuen que hi ha delinqüència molt elevada. Però després tenim la subjectiva, que és allò que la persona creu, no? Allò que la persona percep, i que moltes vegades no pot tenir res a veure amb la realitat. O sigui, podem parlar que és una ciutat molt segura i, en canvi, la percepció és molt elevada, no? Perquè aquí també participen d'altres factors, un dels quals, que moltes vegades ho hem parlat, no?, són els grups de WhatsApp o determinats perfils a xarxes socials que van posant vídeos, que moltes vegades poden arribar a posar fins i tot vídeos que no són ni d'aquest any o no són ni d'aquesta ciutat, no? Però ens passa amb això i passa en altres temàtiques, no? I clar, això també pot augmentar la inseguretat. De vegades la brutícia, de vegades situacions com la manca de luminositat, el volum elevat de vehicles o la manca de pas de persones també provoca aquesta percepció d'inseguretat. Llavors, el manteniment d'una zona de la ciutat, no? El manteniment d'un parc amb llum, amb les plantes ben anivellades, amb neteja, també afavoreix la percepció de seguretat. Llavors, són elements que també hem de tenir en compte, sobretot a determinats barris on hi ha més visita de turisme. Sí que hem vist que hi ha hagut un augment a les sancions al consum d'alcohol a la via pública, no? Això també genera brutícia. Això també, encara que el consum d'alcohol no sigui un delicte, veure grup de persones, nacionals com turistes, prenent alcohol al carrer també genera inseguretat, o pot generar inseguretat. Potser a la gent jove no li genera inseguretat, però a la gent més gran sí que li genera inseguretat, no? Perquè la inseguretat també té que veure moltes vegades amb el gènere de la persona o amb l'edat, la fase d'edat a la que es trobi, no? La gent jove no té tanta, no té por al delicte com ho podria tenir la gent gran.
Parlàvem, no, d'aquesta bona notícia de que han baixat els robatoris, els furts, i que en part, o en gran part, és per, no, per aquest augment de presència policial, pel que dèiem de la prevenció també, la feina que s'ha fet abans, però a l'altre cantó, els casos d'abusos sexuals sí que han augmentat i molt, més d'un 60%. Què és el que ha passat? Perquè un tipus de delinqüència hagi baixat, però en canvi l'altre hagi pujat tant, tenint en compte que al final tot, no, els carrers, la policia hi és igualment.
Sí, jo crec que en aquest punt sí que hem vist que han disminuït les agressions sexuals, han disminuït un 21%, hauríem de veure si és que la xifra negra també ha disminuït, no? Aquestes agressions ha disminuït, però és més difícil detectar-ho, això. Però, en canvi, hi ha un 63% d'augment de les denúncies d'abusos. Uh-huh. Això, una part, podria ser deguda també a que cada vegada som menys tolerants a aquestes actituds, no? Que ara, bueno, ara veiem les festes dels barris, les festes dels municipis, que hi ha punts lilas, que moltes vegades es detecten actituds que la mateixa víctima no la considerava un abús sexual, no? Llavors, tot això també ha afavorit que molta gent decideixi denunciar quan detecta que ha sigut víctima, no? Hem vist els casos de les punxades, no? De les famoses punxades durant aquest estiu a l'oci nocturn. També és un altre punt a tenir en compte, no? Que ara hem tornat a poder fer servir l'oci nocturn, s'ha tornat a omplir els locals d'oci, que moltes vegades no són els locals d'oci en si, sinó les zones del voltant on es poden produir aquestes situacions, no? Sobretot també en el d'espai del viatge d'aquesta persona des d'aquest grup de persones, des del local d'oci cap al transport públic o cap al cotxe. Llavors, també són punts on s'ha d'enfortir la presència policial i treballar aquestes temàtiques. Però jo crec que és això també. Una part potser deguda a que nosaltres com a societat cada vegada denunciem més aquestes actituds.
Clar, però això sí que ho podem veure, no? Amb que també ha augmentat moltíssim el nombre de detinguts per aquests casos, no? Hi ha un 70%. Això sí que és evident que també és per aquesta part de que ho denunciem més, però el fet de que hagin augmentat els casos, és a dir, no heu notat que hi hagi un augment de casos, simplement és que ho denunciem més?
Clar, jo crec que en part podria ser això, no? Que sí, una bona part podria ser que es denunciïn més perquè hi ha més consciència. També podria ser que hi ha un augment de casos, no? Perquè, com et deia, ara tornem a sortir a l'oci nocturn, hi ha molta gent que consumeix alcohol i substàncies i moltes vegades no són conscients del que fan, o sí que ho són, però com que el consum d'aquestes substàncies que et genera que tinguis aquella percepció de que no passa res, de que ho estàs fent tot bé, doncs també podria ser això, no? Sí que s'estan veient que cada vegada hi ha més polítiques focalitzades a l'agressor, no?, al futur agressor. Que vegin que aquestes actituds, que moltes vegades s'han considerat, o anys enrere s'han considerat, no, això és una tonteria, això és una xorrada, és cosa de joves, que no passa res, que no és una tonteria ni és una xorrada. Això és molt important i estàs abusant sexualment d'una persona, encara que sigui un íntim, no? Encara que sigui intimidar només, però ho estàs fent. Llavors, jo crec que també possiblement hi ha un augment en aquest sentit, perquè també trobem que falta molta educació darrere, no? Falta fer una política preventiva des de l'escola, no? Treballar totes aquestes problemàtiques des de les escoles i des d'altres entitats.
Ja per acabar, ara ho parlaves de l'oci nocturn. De fet, aquest estiu, no, s'han creat aquests corredors segurs per poder tornar a casa des dels locals i espais d'oci nocturn. No sé quina és la valoració mica que s'ha fet sobre això, en el sentit que no sé si s'ha demostrat que funciona, o també pot ser que precisament com que sabem que hi ha aquests, no, aquests espais segurs, altres espais de la ciutat poden quedar una mica més insegurs.
En principi no hauria de ser així, no? No hauria de ser enfortir un punt per deixar feble l'altre. Jo crec que al final el bo que ha tingut l'èxit que han tingut aquestes polítiques és que hi ha hagut una bona coordinació entre els cossos. Sí que caldria veure també si a tota l'àrea metropolitana de Barcelona ha passat igual que a la ciutat, perquè si no podríem estar parlant de que és un canvi de tendència a la delinqüència, que no és només fruit d'aquesta intervenció policial a Barcelona, sinó és un canvi a tota l'àrea metropolitana. Però aquestes dades encara no les tenim. Però normalment, quan hi ha una bona coordinació i tenim un bon element de treball entre forces policials, ja es distribueix això, no? De no deixar una banda sense vigilància per enfortir una altra, perquè si no es produeix un desplaçament del delicte al final. Quan tu ataques una zona i no controles l'altra, al final el delinqüent marxa cap a aquella zona on té més possibilitat de tenir èxit.
Doncs Daniel Limonés, president del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya i inspector en cap de la policia local d'Esplugues. Moltes gràcies per haver passat per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
I encara a Barcelona, l'Ajuntament ha confiscat un centenar de bicitaxis i posa 230 sancions aquest estiu. Es preveu que a finals d'any aquesta activitat estigui totalment prohibida. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Són 95 les bicitaxis que hi ha ara mateix al dipòsit municipal de Barcelona. Un nombre, però, que podria augmentar, ja que el consistori estima que en circulen un miler per la ciutat. L'Ajuntament ha defensat que cal acabar amb aquesta activitat perquè genera inseguretat i precarietat laboral. És el primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni.
Eren una font d'inseguretat i de precarietat laboral que una ciutat com Barcelona no es pot permetre. Projectàvem una imatge d'un model turístic que no és el que volem. Volem un turisme de qualitat, un turisme que apreciï la destinació, la gastronomia, l'arquitectura, la cultura. No volem, diguem-ne, activitats, ni volem propostes que tinguin a veure amb un turisme low cost.
I és que la fotografia de la Barcelona plena de bicitaxis corrent per la ciutat podria acabar-se ben aviat, sobretot als barris del litoral com la Barceloneta o el Front Marítim. Collboni confia en la futura normativa que la Generalitat està ultimant per prohibir que els bicitaxis circulin com a transport de passatgers ni per Barcelona ni per Catalunya a finals d'any.
Gràcies, Sílvia. I la L1 del metro, que havia d'unir Badalona i Santa Coloma, haurà d'esperar fins al 2028. El projecte es va posar sobre la taula el 2010 i al cap d'un parell d'anys havien de començar les obres, però no va ser així. Aquest mes de febrer es va anunciar que no començarien fins al 2025 i ara s'informa que la L1 no s'ampliarà fins al 2028.
Sí, per aquesta raó, la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona ha anunciat mobilitzacions per demanar que es posi en marxa. Són declaracions a Radio Estel del president de l'entitat, Julio Molina.
No es de recibo que siempre seamos los mismos los perjudicados. Cada vez que hay recortes siempre vienen a parar al mismo lugar. Por tanto, no vamos a aguantar esta nueva situación y vamos a intentar movilizar todo aquello que sea necesario. Sin entrar en comparaciones con otros municipios, las inversiones en esta ciudad brillan por su ausencia. Por tanto, no vamos a permitir que se sigan atrasando cosas que son necesarias para la ciudad.
L'entitat assegura que promourà una declaració unitària de tots els partits de Badalona i demanaran una reunió amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per transmetre el seu descontentament.
I us ho dèiem en titulars. En menys d'una hora està previst que comenci el trasllat del fèretre de la reina Elisabet II pel centre de Londres. La comitiva anirà del Palau de Buckingham i acabarà a l'abadia de Westminster, on ja hi ha gent a hores d'ara fent cua per entrar a la Capella Ardent, que s'obrirà demà. Com s'està vivint aquest moment als carrers de Londres, Sara Prim?
Bon dia. Ara mateix, al centre de la capital britànica, hi ha dues grans cues. Una, que ja passa dels 4 quilòmetres, espera per entrar a la Capella Ardent d'Elisabet II i no començarà a avançar fins que s'obri la vetlla d'aquí a 3 hores. I l'altra, la de milers de persones que s'agolpen darrere les tanques per veure passar la processó, que ha de portar les despulles de la reina des del Palau de Buckingham fins a Westminster. Formaran la comitiva a peu darrere del cotxe fúnebre, el rei Carles III, els altres tres fills de la reina i dos dels seus nets, els prínceps Guillem i Enric. Durant els 40 minuts de trajecte sonarà el Big Ben en silenci des de fa anys, excepte per ocasions especials, i hi haurà salves a Hyde Park. Tot i que la Capella Ardent estarà oberta ininterrompudament des d'aquesta tarda i fins dilluns a les 6 del matí, és probable que la meitat de les 700.000 persones que s'esperen es quedin fora. Les autoritats londinenques han reforçat els trens nocturns per anar i tornar de Londres i pronostiquen que els propers dies seran més complicats logísticament que els Jocs Olímpics del 2012.
Gràcies, Sara. I Brussel·les, la Comissió Europea preveu recaptar 140.000 milions d'euros amb el nou impost a les empreses energètiques. Ho ha dit Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió, que també aposta per reformar el mercat elèctric europeu per frenar l'encariment de la llum.
Sí, ho ha dit des del Parlament Europeu, on s'està celebrant el debat sobre l'estat de la Unió. Durant el seu discurs, la presidenta de la Comissió Europea ha explicat que amb el nou impost sobre els beneficis de les empreses elèctriques i petroleres preveuen recaptar més de 140.000 milions d'euros, diners que han de servir per ajudar aquells que més ho necessiten. Von der Leyen sobre reformar el mercat elèctric deslligant el preu del gas de la factura de la llum perquè els ciutadans es puguin beneficiar de les energies renovables que són més barates de produir. També ha anunciat la creació d'un banc europeu de l'hidrogen que invertirà 3.000 milions d'euros per fomentar aquesta energia verda.
Per cert, que el govern andorrà haurà d'aplicar deduccions als preus del gasoil de calefacció per als residents i de la locomoció per a empreses i negocis.
Sí, el Consell General també ha encomanat a l'executiu que en el menor temps possible s'aconsegueixi que el salari mínim suposi un 60% del salari mitjà, que es dugui a terme en un termini de 6 mesos un estudi de finançament per connectar Andorra amb Espanya i França via tren i s'apliqui la taxa turística a camping car, furgonetes i caravanes.
I a casa nostra, l'economia catalana d'aquest segon semestre ha crescut un 4,8% anual, segons les dades de l'IDESCAT.
La taxa se situa un punt i mig per sota de la variació de l'economia espanyola i 6 dècimes per sobre de la Unió Europea respecte a l'any passat. Segons els càlculs de l'IDESCAT, encara falta un 1,1% per recuperar el nivell del PIB anterior a la pandèmia. Per sectors, els serveis mantenen un creixement d'un 7%, mentre que la indústria baixa un 2,4% i l'agricultura un 5,7%.
I l'oci nocturn i la restauració tanquen aquest estiu amb un 10% més de facturació a l'interior de Catalunya i un 20% més a la costa si es compara amb les dades que hi van haver l'any 2019 abans de la pandèmia.
Després de 2 anys molt marcats per la pandèmia, aquest estiu s'ha viscut una important reactivació del turisme que ha afavorit la demanda. L'ampliació horària i la fi de la majoria de restriccions també són elements claus per entendre l'augment de facturació dels locals d'oci i de la restauració. De fet, el president de l'Associació d'Hostaleria, Restauració i Oci de Castell, Platja d'Aro i Segaró, Jordi Díaz, ha apuntat que les previsions aquesta temporada ja eren bones, però que ara s'han superat les expectatives. Tot i així, les bones xifres, el president de l'entitat ha exposat que ha estat una temporada molt dura a causa de l'increment dels costos de matèries primeres.
Per cert, que Inditex ha guanyat pràcticament 1.800 milions d'euros només en el primer semestre d'aquest any.
Això és un 40% més que el que van guanyar l'any passat entre gener i març, una dada històrica segons els resultats publicats. Zara ha augmentat un 24,5% les seves vendes comparat amb l'any passat i pel que fa a les vendes en línia, Inditex preveu que el 2024 el 30% de les vendes siguin per internet.
I la justícia europea veu amb bons ulls la multa multimilionària a Google per abús de posició dominant cap a Android.
El 2018, la Comissió Europea assegurava que Google exigia als fabricants de dispositius Android a instal·lar el seu motor de cerca i el seu navegador Chrome a canvi de les credencials de Play Store. A més, les seves recerques apuntaven que la companyia també pagava les marques tecnològiques perquè no instal·lessin cap cercador alternatiu a Google Search. Tot i així, el Tribunal de la Unió Europea ha rebaixat la multa, 200 milions d'euros menys, i ara Google haurà de pagar un total de 4.125 milions.
I obrim plana esportiva. El Barça i el migcampista Gavi han arribat finalment a un acord per la renovació del contracte del jove futbolista que vestirà de blaugrana 4 anys més, Xavi.
El canterà andalús signarà fins al juny del 2026... Passarà a tenir una fitxa del primer equip, tindrà una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros i a partir del mes de gener lluirà el dorsal número 6 de la samarreta. L'acte de renovació del contracte se celebrarà demà dijous a les 6 de la tarda en públic al Camp Nou. Les entrades es poden adquirir gratuïtament ja des d'avui mateix a través de la web del club. D'aquesta manera s'acaben els rumors que situaven a Gavi en equips de la Premier League. La insistència, per tant, del Liverpool no ha prosperat i el jugador ha apostat pel projecte esportiu de Xavi Hernández, on juntament amb Pedri serà una peça vital en el present i en el futur de l'equip. Mentrestant, obligant el Barça a tancar la segona jornada de Champions com a segon classificat del grup C, tot i perdre 2-0 aquest dimarts contra el Bayern de Munic, que és líder de grup amb 6 punts a la Champions. Els blaugranes ja són a Barcelona per pensar en el següent partit, que serà a la Lliga aquest dissabte contra l'Elx.
Avui continua la Champions amb el partit del Real Madrid, que s'enfronta al Leipzig, i del Sevilla, que visita el camp del Copenhagen.
Els blancs arriben al partit amb 4 baixes, entre elles la de Benzema, una peça clau a l'equip d'Ancelotti. El tècnic italià no està preocupat i apunta que per treure un bon resultat hauran d'estar forts en defensa.
Un equipo que es muy peligroso cuando le das la oportunidad de mostrar sus calidades. Entonces el aspecto defensivo mañana va a ser muy, muy importante para nosotros, como el aspecto ofensivo, a lo mismo.
També a les 9 d'avui el Sevilla està obligat a guanyar contra el Copenhague després de la desfeta a la primera jornada 0-4 contra el Manchester City. El tècnic Julen Lopetegui, que per cert està en el punt de mira de l'afició, ha assegurat que l'equip competirà, tot i no estar en el millor moment, ja que es tracta d'un partit important. La resta de partits de la jornada són Shakhtar Celtic, Milan Dinamo de Zagreb, tots dos a 6:45 de la tarda, i a les 9 de la nit Glasgow Rangers Nàpols, Chelsea Salzburg, Juventus Benfica, Maccabi Haifa, Paris Saint-Germain i Manchester City Borussia Dortmund.
El Barça d'en Vol debuta també aquesta nit a la Champions amb la mirada posada ja a conquerir la 12a Copa d'Europa, que seria la tercera consecutiva.
El debut és contra el PSG, campió de la Lliga d'Hongria. Els blaugranes estan en ratxa a la Lliga, on han sumat 3 victòries en els 3 partits jugats fins ara, però ja saben com de difícil és endur-se una victòria a la pista hongaresa. En les últimes 2 visites al PIC Arena, el Barça va sortir derrotat 31-28 i viatgen avui a Szeged amb la intenció de revertir aquesta tendència. Així es mostrava el tècnic culé Carlos Ortega en la prèvia.
Yo creo que va a ser una buena prueba para ver la situación en la que estamos actualmente y tenemos que hacer las cosas muy bien para, sin duda, para ganar a Szeged, que es el actual campeón húngaro y que en su casa lo hace muy bien, ¿no?
Carlos Ortega, s'ha endut cap a Hongria tota la plantilla disponible, inclús els nous fitxatges que han entrat a l'equip aquesta temporada: Campos, Bane, Karlsbogart i Nilsen.
Avui t'ha costat aquests noms, eh?
Avui ha costat.
En bàsquet, el català Jordi Bartomeu deixa de ser president de l'Eurolliga després de 22 anys al capdavant de la competició.
El seu substitut serà una icona del bàsquet europeu, el serbi Dejan Bodiroga, que farà equip amb Marshall Glickman com a nou director general. Amb aquestes incorporacions es posa punt final al mandat de Bartomeu, que des dels inicis de la competició l'any 2020 n'ha estat al capdavant. D'altra banda, els equips catalans de la Lliga ACB continuen preparant les plantilles de cara a l'inici de temporada a finals d'aquest mes. Aquesta tarda hi ha un derbi català amistós entre la Penya i el Bàsquet Girona. L'enfrontament es jugarà a la pista del pavelló poliesportiu municipal del centre Marcelí Maneja de l'Hospitalet de Llobregat a partir de les 8:10 del vespre. Abans també jugarà un partit de pretemporada. El Baxi Manresa serà contra el Partizan a 8:15 al Nou Congost.
I en tenis, avui arrenca la fase de grups de la Copa Davis. Espanya debuta aquesta tarda contra Sèrbia.
Serà a les 4 de la tarda quan Espanya comenci la lluita per la final d'aquesta competició a València, on es trobarà amb les seleccions de Sèrbia, el Canadà i Corea del Sud. El número 1 del món, Carlos Alcaraz, ja es troba concentrat amb els seus companys, tot i que encara ha d'avaluar si està en condicions de jugar avui contra Sèrbia, prefereix reservar-se ja per divendres després d'arribar ahir directe dels Estats Units. Aquest dimarts ja s'ha jugat el primer partit del grup d'Espanya amb victòria del Canadà per 2-16-1 davant de Corea del Sud. Una fase de grups de la Davis que es disputa en 4 seus diferents: València, Bolònia, Hamburg i Glasgow. Només el primer de cada grup passarà a la fase final, que es disputarà del 23 al 27 de novembre a la ciutat de Màlaga. Els partits d'aquesta competició que es juguin a Espanya es poden seguir en directe a través del canal Movistar.
I acabem amb ciclisme, perquè el jove espanyol Juan Ayuso renuncia a participar al Mundial en ruta, que es disputarà el proper 25 de setembre a Austràlia.
En un comunicat explica que no hi va a causa del cansament físic i mental que pateix després d'haver disputat la Volta a Espanya, on va acabar tercer classificat a la general. El seu substitut serà Ivan García Cortina, de l'equip Movistar. Ayuso, de 19 anys, havia estat convocat pel seleccionador Pasqual Montparler per liderar l'equip espanyol amb el seu company d'equip Marc Soler. També hi competiran a l'equip espanyol els ciclistes Oier Lascano, Jesús Ezquerra, Roger Adrià, Urco Berrade, Eduard Prades i Godson Martín.
Gràcies, Xavi. I aquest any una de les principals preocupacions a totes les cases és l'economia. Per això cada dimecres un economista de l'Espai 08 ens ajudarà a entendre com funciona i què és el que fa que la notem més o menys. Avui tenim amb nosaltres el David Palomera, que és investigador doctorant de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat de Barcelona i també membre de l'Espai 08. David Palomera, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem pel que m'ha explicat fa un moment. A Brussel·les es proposarà un impost perquè petroleres i gasistes... un impost sobre aquestes petroleres i gasistes, i també el govern espanyol ha començat a tramitar al Congrés uns impostos extraordinaris a la banca i a les energètiques que ha promès posar en marxa a partir del 2023. Això sí, des de l'oposició diuen que és una mesura que només provocarà més pobresa. Això és així?
Home, és una... Aquesta... afirmació així dita no, seria bastant esgosarada. La lògica d'aquest impost ve primerament per el que es considera un augment desmesurat dels beneficis d'unes empreses que es poden lucrar de la pujada de preus. En aquest cas, les energètiques clarament s'estan lucrant per el funcionament del mercat elèctric, que ho explicava el Ferran també de l'Espai la setmana passada. I clar, Crec que quan diuen que pot generar pobresa un impost a les empreses, el que estan parlant és de que aquestes empreses transmetran aquest impost al consum, no? A les famílies, a les persones. Però quan tu tens un sector que hi ha competència, és molt difícil determinar els preus, passar aquest preu per l'impost. Llavors, dient això, en veritat el que estan dient és que existeix un oligopoli que és capaç de passar preus, no? Llavors és interessant, perquè acceptant això, el que primer ens hauríem de preguntar és què fem quan tenim un oligopoli que pot determinar preus. Llavors potser caldria pensar inclús altres mesures més esgosarades. I després també afegir que quan hi ha pocs actors al mercat, a l'Estat, l'administració pública, pot controlar que no es passi aquests preus als consumidors. Llavors això és el que deia fa poc el govern d'Espanya dient que hi haurien sancions aquí i veiessin que estaven passant els preus a consumidors.
Per altra banda, també aquesta setmana el govern espanyol i els agents socials han reprès la negociació per la reforma de les pensions. Anem pel més bàsic. Com funcionen les pensions? És a dir, de què depèn que es cobri més o menys?
El sou és la principal base i la base amb la que cotitzes. El que passa és que actualment a Espanya s'agafen els últims 25 anys cotitzats en el moment de jubilar-te. Llavors fan una mitja dels últims 25, diguéssim, per simplificar molt, dels últims 25 sous, els últims 25 anys, i fan una mitja, i d'això, si has cotitzat els 35 anys obligatoris, et donen un 100% d'aquest promig, i si has cotitzat menys de 35 anys, doncs va baixant el percentatge. Així seria com es calcula. No sé si m'he explicat bé.
Sí, sí, perfectament. qui s'ocupa de calcular això que cobres? I per altra banda, tu pots reclamar-ho, no? Tu pots dir, no, jo hi va haver un moment que vaig cobrar... Com es pot reclamar una cosa així o si hi ha opció?
Home, la Seguretat Social és l'encarregada, ja la Seguretat Social és una administració la que molta gent ha lidiat amb la Seguretat Social i en les maneres de poder reclamar. Al final, en un estat com el nostre, quan estàs pagant, diguéssim, els contractes estan en regla, és molt fàcil i actualment qualsevol persona pot anar a la pàgina web de la Seguretat Social i veure la seva vida laboral, inclús calcular la seva pensió. Convido a molta gent a entrar-hi perquè és molt didàctic i a més així un ja va aprenent l'estalvi que està fent o pel futur, no?
Per altra banda, també el que hem conegut és que el ministre Escrivà ha rebutjat ampliar, no?, de 25 a 35 el càlcul per aquestes pensions. Si això canviés, si canvia la manera de calcular-ho, la gent que ja està cobrant una pensió també li canvia? És a dir,
no.
És... No.
Jo entenc que la proposta era només pels nous i noves pensionistes. Sí, sí.
Vale. I per altra banda, no, també a la primera fase, no, ara estem a la segona fase d'aquesta reforma. A la primera fase es va acabar amb un pacte amb la patronal i amb els sindicats que explicava, no, que per revalorar aquestes pensions cada any segons l'IPC. Com funcionaria aquesta revalorització?
Sí, bueno, abans crec que no t'ha respost també el que volia saber. Si s'hagués passat aquesta reforma de 25 a 35 anys, això hagués suposat una reducció de la pensió de molta gent, sobretot de dones, d'autònoms, que en els últims, que són en els últims anys de la vida laboral quan han aconseguit cotitzar més, i no abans, moltes vegades, per exemple, per la càrrega de cures a uns fills, no?, o filles. Llavors, aquesta proposta suposava una reducció considerable de la pensió de nous pensionistes. Llavors, per això segurament s'ha retirat, perquè ara mateix es veia inviable, però, bueno. I sobre la revalorització de l'IPC, aquest era un tema crucial, perquè des de la crisi econòmica, des de que es va aplicar es deia una fórmula de sostenibilitat, crec que li deien, el que passava és que la inflació creixia i les pensions no creixien, segons la inflació. Llavors, això el que suposava, i ara ja tothom està veient-se afectat per una alta inflació, ja sabem que això el que suposa és una pèrdua de poder adquisitiu de milions de pensionistes. Revaloritzant-la, el que fa és mantenir el consum, mantenir el poder adquisitiu segons l'augment del cost de la vida, no? Bàsicament el que fa és això.
El que també es va pactar és aplicar desincentius a les jubilacions anticipades. Quin tipus de desincentius es poden aplicar?
Normalment es penalitza. El que fa és fer una penalització de la pensió que cobraràs en el càlcul, en la fórmula de càlcul. Et penalitzen amb un percentatge per la pensió que cobraràs en el futur. Bàsicament és això. És un petit càstig que et fan. Normalment es fa així. Sí, sí.
Ho dèiem abans també, no?, que el ministre Escrivà havia rebutjat aquesta part de canviar dels 25 als 35. El que sí que ha dit, no?, és que només es faran petits ajustos de cara a la reforma de les pensions. Sabem alguna cosa en què poden consistir aquests ajustaments?
Doncs la veritat... La veritat és que desconec, perquè realment el ministre Escrivà diu diverses coses i surten coses a mitjans, després es retiren, i a vegades és difícil una mica seguir el ritme del que té al cap el ministre. Però entenc que una de les recomanacions de la Unió Europea serà intentar reduir el cost de les pensions, sobretot quan es van rebre els fons Next Generation, que era una condició, però actualment les pensionistes en general ja es troben bastant asfixiats moltes vegades, i el que es podrien, el que jo crec que propostes que haurien de pensar serien més no petits ajustos pel actual sistema, sinó reformes estructurals, com podria ser intentar fer un país més productiu i amb els salaris més alts que pogués permetre pagar les pensions. També es podria, actualment, el que es pot cotitzar màxim està limitat, o sigui, si tu cobres 100.000 euros més el que pagues de cotitzacions és allò un màxim, llavors es podria destopar això també per generar més caixa. Però jo crec que en general el que cal és una reflexió també de què vol dir i què volen dir les pensions en els temps actuals, en un moment de crisi ecosocial, de veure si responen, diguéssim, les pensions a poder oferir una vida digna a tothom en el futur. I aquí les generacions joves també s'han de tenir en compte. Llavors, avançar cap a rendes universals o altres sistemes de redistribució potser també seria bo, sobretot en una època que el que volem és reduir les hores de treball, fer del treball una menys central, però sense que això suposi una minva de les condicions de la vida.
Clar, perquè al final no tot depèn dels diners que hi ha per pagar les pensions, no? Sempre es diu, no?, de la guardiola de les pensions. Si no hi ha diners a dintre de la guardiola, què vol dir? Què s'ha de fer?
Actualment el que es fa és tirar d'impostos. També s'ha de dir que a la caixa de les pensions a vegades s'han posat coses que no calien, per exemple, les pensions no contributives. Quan tenies alguna família, tenia un membre, no sé, un pare de família, per exemple, pues moria, el que es feia era que es pagava una pensió de viudetat, que són no contributives, que no es basen en el que ha contribuït aquesta la persona, la viuda, diguéssim, al sistema. Això no tenia sentit que ho estiguessin pagant també els treballadors. Això ho podia pagar l'Estat a partir de transferències. Això ja s'ha tret, aquestes pensions no contributives, però tot i així segurament hi haurà dèficit, i el que es fa és tirar d'impostos, dels impostos generals de l'Estat. I això és moltes vegades el que es critica, no? Perquè al final el que estàs és traient recursos per altres inversions públiques, altres necessitats de la societat. Sí, una mica és aquesta la lògica de com agafar recursos, és a partir d'impostos.
Doncs David Palomera, investigador, doctorant a l'Institut del Govern i Polítiques Públiques de l'Autònoma i membre també de l'Espai 08. Moltes gràcies per haver estat per l'Estel Migdia i ens tornem a escoltar d'aquí unes setmanes.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
I per acabar, obrim plana cultural. Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
El director Gustavo Dudamel inaugurarà dimarts que ve la nova temporada del Liceu amb la novena sinfonia de Gustav Mahler i l'orquestra de l'Òpera Nacional de París. Marc de la celebració dels 175 anys del Gran Teatre del Liceu i l'Òpera de París s'han agermanat i després de la pandèmia han recuperat l'intercanvi que es va haver d'ajornar precisament.
La iniciativa es complementarà amb el mestre Josep Pons dirigint l'Orquestra Simfònica del Liceu a París amb el Castell de Barba Blava de Batró que el 10 de juny del 2023 i aquesta es tracta d'una òpera en versió concert que igualment es va veure cancel·lada la temporada passada a causa del coronavirus i aquesta temporada doncs la recuperen. Per cert que ja no queden entrades per veure l'última Sinfonia de Mahler, dirigida per Dudamel, que és la que estem escoltant, però sí que teniu l'opció de veure el concert en streaming a través del nou abonament digital del Liceu, que el que heu de posar és el Liceu Live, L-I-V-E, i allà podeu aconseguir les entrades online.
Per cert, que encara parlen del Liceu, el Piro Musical de la Mercè commemorarà precisament els 175 anys del Liceu.
Sí, de fet, l'Ajuntament de Barcelona ha avançat que el Piro Musical tindrà diferents blocs, no hi faltaran els ritmes italians i romans en referència a la ciutat convidada aquest any, i a l'espectacle també hi haurà un espai per a les melodies contra la guerra, les músiques en clau feminista i d'òpera, precisament, com comentaves, per commemorar els 175 anys del Gran Teatre del Liceu.
I, per altra banda, el municipi d'Alcarràs, el Segrià, ha celebrat aquest dimarts al vespre l'elecció, us van explicar ahir, per part de l'Acadèmia de Cinema Espanyola, de la pel·lícula de Carles Simón, que porta el nom del municipi per representar Espanya als Oscars.
Sí, l'Ajuntament ha organitzat una festa al centre cultural Lo Casino, que ha plegat els actors de la pel·lícula i també doncs, desenes de veïns que s'han acostat per felicitar aquest guardó. L'acte ha comptat amb la intervenció sorpresa de forma telemàtica de la directora, de la Carles Simón, i els actors ens han expressat molta satisfacció per aquesta nova fita que aconsegueix la pel·lícula i s'han mostrat una mica optimistes davant el camí que comença el Carràs cap als Oscars. De fet, l'alcalde Jordi Janés ha anunciat que el municipi pintarà un mural d'agraïment a Simón i que el seu equip en un lloc emblemàtic del poble.
El poble molt content. Tornar a agrair a la Carla doncs, aquesta fama i parlar bé del poble i parlar bé de la pagesia. Això eternament estarem agraïts. Per al Carràs això significa molt a l'hora de tenir un sector com és el de la pagesia, que ha patit una gelada, ha patit una altra pedregada i té aquestes inclemències meteorològiques i una falta de relleu generacional que ho posen en positiu, doncs molt, molt content.
Doncs com comentàvem, escoltàvem l'agraïment de l'alcalde d'Alcarràs, Jordi Janés, i de tot el seu equip, a Carles Simón. I per cert, que ahir també va passar una cosa a Lo Casino, que una de les joves actrius i també una de les protagonistes de la pel·lícula, la Inés Junou, va assistir en aquesta celebració i justament li va coincidir amb una data molt assenyalada.
Avui és el meu aniversari i el regal que m'han fet és la selecció per anar als Oscars a l'Alcarràs.
Home, regal dels forts, eh?
Un regal ben bonic, ben bonic. Recordem doncs, que el camí d'Alcarràs cap a Hollywood no acaba aquí. Ara la pel·lícula haurà de passar per la preselecció dels acadèmics de Hollywood i a finals de gener dictaminaran quines són les 5 cintes candidates finalment a l'Oscar a la pel·lícula internacional.
La 18a edició del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el CLAM, projectarà una trentena de títols que inclouen films des de les últimes edicions de festivals de prestigi com Cannes, Venècia, Berlín o Sant Sebastià.
La cita se celebrarà entre el 23 de setembre i el 2 d'octubre amb actes i projeccions a les seves tres seus, que estan situades a Manresa, a Navarcles i a Sant Fruitós de Bages. La sessió inaugural, el 23 de setembre, comptarà amb la projecció de La Nuit d'Usa del cineasta Dominic Moll, que s'estrenarà per primera vegada l'Estat i que denuncia la corrupció del poder i el masclisme.
Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre?
A més de les estrenes d'aquest certamen, doncs, també té el cicle anomenat Les Altres Nomadland, on s'inclouen films amb aposta femenina.
I avui també ha començat el Mercat de Música Viva de Vic, un festival que ha esdevingut una important fira de negocis. Fins aquest dissabte, 17 professionals de la indústria musical de tot el món que busquen descobrir nous sons i formacions desconegudes passaran per la capital d'Osona.
Sí, cada setembre, durant 4 dies, dies molt intensos, Vic celebra un festival que va molt més enllà de l'oferta musical. De fet, des del 1989, pel Mercat de Música hi passen principalment solistes i grups del panorama català, espanyol, llatinoamericà i, de fet, de qualsevol racó de la costa mediterrània. El certamen es divideix en dos apartats. Hi ha la secció oficial per un costat, que és on actuen doncs, el que serien els grups ja consolidats i acostumats a tocar circuits internacionals, i per l'altre hi ha l'Invictro, que és una proposta ideada per donar a conèixer doncs, tots aquests nous músics i noves propostes sonores. Tota l'oferta, normalment cada any atreu unes 100.000 persones, i aquesta tarda hi actuarà el duet francès Duo Dubas a l'Atlàntida, que és el Centre d'Arts Escèniques d'Osona, a les 8 del vespre.
Qui te regarde, ça dégouline, mais toi là, tu souris et tu t'assois au coin, tu me regardes, sans gêne.
Són un duet, les Duo Dubas, que es caracteritza molt per explorar al voltant de les seves veus, els llenguatges i els objectes quotidians, i també juguen molt amb la poesia i els canvis de ritme, i formen part doncs, de l'apartat Invictro, que és el que explicàvem, que és el que vol donar a conèixer les noves propostes musicals.
I acabem amb castells, perquè el món casteller, la jornada de Torredembarra del concurs de castells, aplegarà 12 colles i per primer cop hi actuaran els castellers de la Bisbal. El 28è concurs de castells arrencarà diumenge 25 de setembre a Torredembarra, al Tarragonès.
I els organitzadors d'aquest concurs han presentat aquest dimecres tota la programació final de la jornada. En cas de pluja, que pot ser que n'hi hagi, la diada es traslladarà al pavelló Sant Jordi. Les colles aixecaran en solitari els seus castells si opten per fer un 7 de 7 o una estructura de dificultat superior. I el director del concurs, en Xavier González, ha apuntat que serà un gran concurs de castells, sobretot si es té en compte que venim de la pandèmia.
Fa uns mesos hi havia bastants dubtes sobre això, i jo penso que ara aquests dubtes s'han esvaït del tot, i per tant tindrem tres jornades magnífiques. El primer dia, 25 de setembre, que a nosaltres ens fa especial il·lusió tornar a aquesta plaça del castell, podrem veure, estic convençut, una gran diada castellera.
Aquest concurs de castell, recordem, està dividit en tres jornades diferents segons el nivell i també la categoria de cada colla.
Gràcies, Olma. Fa 52 anys que Stevie Wonder es casava per primera vegada. Això sí, avui l'autor de Isn't She Lovely ja va pel seu tercer matrimoni. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Spotify?
Hi som. Google Podcast?
Hi som. E-books?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a Laboratorius Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorius Maen Punes.
Ràdio Estel.